Bopa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Bopa.
Windows fa dècades que ens acompanyen a tots els que en algun moment de la nostra feina estem davant de l'ordinador. Alguns productors musicals s'hi han inspirat per fer-ne noves versions i remixos que després pengen als seus canals de YouTube, com en aquest cas. Això es diu Microsoft Windows Theme Song Remix i és del 2017, però n'hi ha molts més a la xarxa. Segurament en un moment donat us heu pensat que ets del pop-up, se'ls hi ha penjat l'ordinador. Doncs no. Aquests dies es fan moltíssimes coses a Barcelona, el congrés de blockchain dos dies, una trobada de ciberseguretat, tot i l'actualitat mogudeta, la ciutat continua mantenint trobades. Un exemple és la del dijous passat, vam assistir al congrés de Big Data i Intel·ligència Artificial, organitzat per Eurecat. No hi anàvem per qualsevol cosa, volíem conèixer la tercera persona amb més responsabilitat a Microsoft de tot el món. És el català manresà Jordi Ribas. Alerta amb aquesta conversa, espero que la gaudiu tant com la vaig gaudir jo. Li vaig poder preguntar de tot i fins i tot li vaig preguntar sobre com és Bill Gates. Hem vingut fins aquí, a l'Auditori AXA, avinguda Diagonal de Barcelona. Avui, 17 d'octubre, Barcelona és, podríem dir, la capital del Big Data i la intel·ligència artificial, i fa un congrés que es fa cada any, i la veritat és que reuneix gent molt interessant. Nosaltres, hem de ser sincers, hem vingut aquí perquè volíem conèixer un català que fa 30 anys que viu fora de Catalunya, entre Estats Units, una època va estar a Londres, però gairebé a Estats Units, i que diríem que és una de les dels màxims, diríem, dirigents de Microsoft. És així, és el Jordi Ribas manresà, que és el vicepresident, un dels vicepresidents del Departament d'Intel·ligència Artificial de Microsoft. Jordi, com estàs?
Molt bé, gràcies.
No, de fet, sí, no ets manresà, tu ets de Manresa, però fa 30 anys que ets als Estats Units.
Sí, 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 vaig marxar per estudiar la carrera, per fer un màster i un doctorat. Vaig trobar una noia americana i ja em vaig quedar. Però sóc manresà.
Quin vincle tens encara amb Catalunya? Ara m'explicaves abans de començar, no?, que, per exemple, truques a la teva mare cada dia, que fins i tot ens escoltes, no?
Sí, sí, sí. La meva mare viu a Manresa i, clar, intento trucar-la per veure com està. I, clar, tinc l'aplicació pel mòbil de Catalunya Ràdio i, de tant en tant, quan torno de la feina, sobretot, que és el vespre, però és el matí d'aquí, escolto moltes vegades doncs, els matins de Catalunya Ràdio.
Bé, i és encara un vincle que... Has mantingut sempre aquest vincle amb Catalunya? O...
Sí, home, tinc amics, no?, que sí. Cal créixer a Manresa i vaig fer també aquí la carrera, aquí Telecos, a l'Escola d'Enginyeria de La Salle, i encara tinc moltes amistats i intento venir cada any, no?, a passar l'estiu, i sempre que estic de viatge per Europa intento fer una escapada i venir el cap de setmana a veure la mare.
Volíem parlar amb tu no pel fet de ser català, sinó pel fet de la teva importància a Microsoft, perquè evidentment clar, és el moment de la intel·ligència artificial, és el moment del Big Data, el 2019 i sobretot el 2020, hem d'anar coneixent què passa amb això i que serà per tot arreu, no? I últimament estem parlant amb molta gent relacionada amb això. Clar, a Microsoft, la intel·ligència artificial, on se situa dins el marc? O sigui, quina importància li doneu vosaltres a la intel·ligència artificial actualment dins de Microsoft?
És una de les tecnologies més importants en la que estem treballant. Des de fa gairebé 30 anys que el Bill Gates va començar el primer departament d'intel·ligència artificial, era part del grup de Microsoft Research, i aleshores ja ell va fer la predicció de que algun dia els ordenadors podrien veure, escoltar, pensar i comprendre com les persones. I bueno, estem ara arribant en uns moments on algunes d'aquestes prediccions ja són reals i la companyia està invertint molt en aquest camp.
Mm. Home, de fet, coses que tu has dit al llarg d'aquest temps, és veritat que s'estan produint, no? Perquè llegia una entrevista que tu deies, en el cas de la teva etapa amb el Bing, no? Amb el cercador de Microsoft, que vas estar treballant molt amb això, i deies, no, és que les cerques ja es faran com a Minority Report, no? No sé si estem en aquest moment, o tant.
Sí,
tant
això
no.
Fa, em sembla va ser fa uns 10 anys.
El 2009.
Sí, que em van entrevistar, em sembla sí. Que era El País,
sí.
I vaig fer aquesta predicció, que generalment intento no fer prediccions perquè és difícil
d'encertar-les. Però què vas dir? La forma de buscar tàctil visual de Minority Report no està tan lluny.
Sí. I bé, avui a la ponència que he fet aquí al Big Data AI d'aquí a Barcelona, doncs una de les, un dels vídeos que he ensenyat era de les búsquedes visuals, no? Que ara fa 5 anys semblaven molt difícils, però avui en dia, doncs a més de poder buscar búsquedes normals en text, pots buscar imatges, no? I els buscadors cada vegada són més naturals. Pots buscar amb imatges, pots buscar amb veu, i cada vegada també Minority Report estarà més i més a prop.
Tu que vius als Estats Units, ens venen molts inputs que en allà el que triomfa són els podcasts, que el tema àudio, el tema veu, és molt important actualment. En aquí encara estem molt amb la imatge. És veritat, això?
Bueno, els podcasts són molt populars, no? Molta gent, quan va a la feina, no? Els escolta, i sí, estan cada vegada van creixent, no? Que és algo interessant, no? Perquè jo recordo quan era jove que deien, la televisió és el futur, i sembla que tornem ara que la ràdio i els podcasts és el futur.
Clar, no? Però jo dic, la gent més jove que ha conegut la ràdio a través del podcast arribarà a la ràdio després del podcast, no?
Sí.
Perquè al fons acaben escoltant una cosa a la mateixa hora.
Exacte,
que és ràdio,
és el
això.
Mateix, és tot ràdio, no?
Bé, una altra de les coses interessants, i de fet problemàtiques, entendràs per què, des de Catalunya i des del programa estem preguntant a molta gent, vam preguntar-li també a la Fuencisla de Google, què passa amb el tema del català i els assistents de veu? Ho dic perquè, explicar una mica la tecnologia, perquè, clar, tu que has treballat en el tema cercadors, ens diuen que no és el mateix traduir que no fas fer servir la intel·ligència artificial amb la veu, que es necessita un machine learning, un aprenentatge, i que es necessita una inversió molt gran perquè aquestes màquines, els assistents de veu, parlin en català. Quina és la teva idea d'això? Què ens pots dir? Ens pots donar llum? Podem ser positius o no? O hem de ser pessimistes?
Oh, hem de ser positius, perquè, clar, com amb qualsevol aplicació nova, generalment es comencen amb les llengües més generals, com l'anglès o el xinès, no? I per això els primers sistemes de reconeixement de veu doncs eren en anglès, per exemple, no? Però ja els sistemes són prou avançats que es puguin entrenar en altres llengües molt més fàcilment. I com, per exemple, avui en dia doncs, tenim el català amb tots els sistemes de Windows i tots els programes i aplicacions d'Office.
Microsoft, de fet, amb el català es va avançar moltíssim,
sí,
i va entrar de seguida, Microsoft.
Exacte. Mm. I jo veig a venir que bé, arribarem a que qualsevol llengua doncs, serà possible de reconèixer. I de moment ja, avui en dia, el nostre traductor, no? De fet el traductor de Microsoft i de Bing, doncs ja pot traduir qualsevol idioma principal al català i del català a qualsevol idioma. Això és un pas important perquè després puguem fer servir aquestes dades.
Clar, però Cortana no parla català.
De moment no.
I això arribarà algun moment?
Algun moment arribarà.
Però digue'm una mica, o sigui, anys? Però està a l'agenda? Ja bueno, ho sé, que tu com a català... Però clar,
no,
com a...
no el porto jo. De fet, Cortana el vaig portar durant un temps. Vaig portar-lo durant un any i Microsoft canviem bastant, no?, de feina, anem d'una banda a l'altra a vegades. Però sí que tenen la intenció de, bàsicament, poder entendre totes les mateixes llengües que són a Windows i Office, i el català és part de Windows i Office.
O sigui que tindrem Cortana en català, algun dia.
Algun dia.
Va, ja respirem una miqueta més. Bé, pel que fa a intel·ligència artificial, hi ha notícies últimament de Microsoft que ens han interessat, per exemple, que esteu creant un marc ètic, o sigui, el tema de l'ètica en intel·ligència artificial és molt important, no?, perquè genera molts dubtes. Esteu creant un marc ètic per, a l'hora d'aplicar la intel·ligència artificial, no?, basat en la seguretat. Explica'ns una mica per què feu aquest marc ètic.
El marc ètic és molt important a la intel·ligència artificial perquè aquestes tecnologies són molt avançades i de la mateixa manera que es poden utilitzar per millorar la societat i augmentar la capacitat de les persones, també es poden utilitzar de manera negativa. Et donaré un exemple. Per exemple, el reconeixement facial de cares, doncs és una tecnologia molt potent, que funciona molt bé, i avui en parlava la ponència, que la fem servir amb una ONG que es diu Baby Come Home a la Xina per trobar nens perduts. I n'hem trobat a milers de nens que estan perduts i amb una base de dades podem fer servir aquesta tecnologia per trobar-los. Cosa molt positiva. Ara bé, el mateix govern xinès està treballant en la seva pròpia tecnologia de reconeixement facial i el que ells volen és controlar i vigilar la població. Llavors, Microsoft, ens hem donat compte de que això doncs, és algo negatiu i hem d'intentar que els governs s'impliquin i que hi hagi uns principis ètics, que hi hagi una regulació perquè aquestes tecnologies es puguin utilitzar només per avançar la societat d'una manera positiva.
Hi ha un exemple que és amb la Xbox, no? Per exemple, que esteu fent servir la intel·ligència artificial per intentar que no sé com dir-ho, que no hi hagin, per exemple, paraulotes en els xats, o explica'ns una mica aquest projecte.
Sí, aquest projecte és un projecte que en diem de comprensió de lectura, que bàsicament hi ha un bot que va llegint tot el que està passant a la xarxa mentre els nens estan jugant, no?, amb la Xbox, i si els pares volen protegir els seus fills de paraulotes o de comentaris tòxics, diguéssim, doncs tenen l'oportunitat de fer servir aquest filtre. I aquest és un exemple molt bo, de fet, de com la intel·ligència artificial pot millorar la qualitat del joc en aquest cas.
Bé, Microsoft, ja he dit que últimament hi ha moltes, o sigui, hi ha grans empreses tecnològiques que han fet molta marca, diríem, de Amazon, Facebook, Google. Microsoft és com una, diferent, o sigui, i és a tot arreu, a vegades sense saber que hi és, no, Microsoft? Vosaltres us heu centrat més en el tema empresa, no?
Bé, nosaltres treballem amb consumidor també, però empresa és el focus principal de la nostra companyia i la nostra filosofia és treballar amb empreses perquè elles puguin créixer i que facin servir, evidentment, les nostres eines, però és la nostra filosofia és fer les empreses que tinguin èxit, no? Mm-hmm. I el nostre CEO sempre ho diu. El que hem de fer és treballar amb companyies i fer-les exitoses a elles. I si nosaltres tenim una part de l'èxit, millor. Però el més important és tenir èxit, donar l'èxit a les altres.
I ho dic també perquè hi ha una part de la vostra web que és una escola d'intel·ligència artificial, que és a dir, perquè les empreses també es facin autoaprenentatge, no?
Sí, tenim cursets, no?, per empreses dintre de la companyia mateix, perquè tenim enginyers que no ho van estudiar a l'escola i els estem entrenant. Llavors, aquests mateixos cursets els proveïm perquè altres companyies puguin entrenar amb els seus enginyers. I també tenim una AI Business School, que és per gent de negocis, perquè, bé, entenem que quan aquesta tecnologia segueix expandint-se, necessiten més i més enginyers i que la gent de negocis també entenguin com funciona.
Abans parlaves de la Xina i cada vegada més es veu que hi ha com tres maneres de fer tecnologia, no? L'europea, que diu que vella més pels usuaris, fent les lleis i vigilant, la xinesa i l'americana, no? Clar, una empresa com a Microsoft, que té molta importància a Europa, vosaltres com ho viviu, això? Perquè és diferent com es pensa en tecnologia als Estats Units que a Europa i que a la Xina.
Hi ha unes diferències, sobretot quan es parla de privacitat de les dades. A Europa potser és on hi ha les normes més rígides, diguéssim, que hi ha certs avantatges. Els Estats Units és una mica entremig, i la Xina és completament l'oposat, no? On quasi bé no hi ha privacitat.
Que Microsoft teniu coses amb la Xina o no?
Sí, tenim.
En aquest moment,
no? Sí? Per exemple, el buscador Bing està a la Xina, de moment, i també tenim altres esforços amb companyies xineses, però bé, la majoria del nostre negoci és Estats Units, Europa... I
per què has dit de moment?
Bé, dic de moment perquè amb la Xina doncs, sempre hi ha complicacions, no? I ara fa uns mesos ens el van parar, no? Perquè bàsicament doncs, tenim complexitats en la nostra filosofia d'intentar que la internet sigui el més oberta possible, i ells tenen les seves lleis que a vegades contradeixen el que nosaltres volem fer, no? I és una mica de tensió.
I per Microsoft és millor les coses com estan ara, que Donald Trump, el president dels Estats Units, diríem que està més tranquil amb Huawei, amb la Xina, i sembla que hi hagi una mica un moment de pau?
Home, nosaltres entenem que totes les companyies del món i totes les universitats del món han de treballar junts i han de competir junts. I així és com s'avança la societat, així és com s'avança la tecnologia. Per això nosaltres, com a companyia, treballem amb tots els països del món i treballem amb totes les companyies del món que vulguin treballar amb nosaltres, no?
Com és Bill Gates? Continua venint a l'empresa o està a la fundació amb la Melinda Gates? O ve de tant en tant?
Ve de tant en tant. De fet, encara té una oficina, encara és el conseller del nostre CEO i també està en el nostre consell executiu. I de tant en tant el veiem, no? I de fet, ell encara està molt interessat en intel·ligència artificial, i ara fa uns mesos li vaig fer una presentació sobre el tema i em va dir, bueno, ara al desembre vull fer un seguiment, no? I és divertit perquè, bé, és una persona que un dia està treballant amb nosaltres i està parlant de coses molt tècniques i molt profundes des d'un punt de vista tecnològic, el següent dia està a l'Àfrica intentant curar malària, no? I és una persona que ens ha inspirat molt a tots a dintre de la companyia i una persona que ha fet molt pel món i que continua impactant molt positivament a la societat.
I de ser la persona més rica del món a dir, doncs ho deixo tot i ara intento aquesta riquesa repartir-la, o sigui, això no ho fa qualsevol tampoc, no?
Exacte, no? Hi ha molta gent que guanya molts diners i se'ls queda, no? Ell els dona tots.
M'agradaria estar en una reunió d'aquestes, t'he de confessar, perquè...
Vols dir amb el Bill?
Home, no, i tu, els dos, però vull dir que Bill, és que m'agradaria saber ara què diu, perquè segur que diu coses que acabaran passant.
Sí, no? té una sensibilitat bastant única, no? Té l'habilitat de predir, una mica com dèiem abans,
clar,
no?
Clar, o sigui, es va avançar amb l'ordinador.
Es va avançar... I com que ell també parla amb molta gent de tot el món, doncs sempre té una visió molt especial.
No sé si vens molt a Catalunya, dius que amb la teva mare hi parles i tens aquest contacte i també amb Catalunya Ràdio ho vas escoltant diàriament, però físicament, perquè crec que vas arribar ahir i marxes ara, no?
O sigui... Sí, o sigui, he vingut justament només per fer la ponència aquí al Congrés de Big Data d'Eurocat, però sempre que puc vinc. Intento venir a l'estiu a passar un parell de setmanes de vacances i llavors quan sóc a Europa m'intento escapar i poder venir a veure la mare i anar a Manresa.
Ahir al programa vam tenir una mica el termòmetre de tota la gent que des de fora de Catalunya està seguint l'actualitat d'aquesta setmana. Jo no sé si tu també segueixes el dia a dia, si estàs més fora, als Estats Units segurament no se segueix molt l'actualitat a Catalunya, no sé, quina és la teva percepció del que està passant en aquests moments arran de la sentència del procés?
Home, nosaltres des de Microsoft doncs ho estem seguint. Tenim treballadors que estan aquí a Catalunya, sembla que són més de 70 treballadors. Treballem amb moltes companyies catalanes. Sembla que treballem amb més de 1.400 companyies. Hi ha més de 40.000 llocs de treball que estan relacionats amb Microsoft i, evidentment, ho estem seguint i estem intentant, des del punt de vista tecnològic, que totes aquestes companyies, que tota aquesta gent almenys segueixin treballant amb nosaltres, perquè la nostra intenció aquí a Catalunya i a tot el món és que la societat avanci, que la societat creixi i, evidentment, que Catalunya avanci i que Catalunya creixi.
I que l'empresa no s'aturi, no?
Exacte.
Clar, que vagi funcionant. Jordi Ribas, moltíssimes gràcies. Bé, el Jordi, diríem que el director general és el Satya Nadella, després hi ha algú, i diríem que ets el tercer de Microsoft, no? Una mica seria això. Ja sé que no m'ho diràs així tu, però és perquè la gent se'n faci el càrrec d'un català. Jo diria que potser ets el català tecnològicament amb més poder.
Home, no ho sé.
A les tecnològiques, sí. Però vull dir, ens ha agradat parlar amb tu perquè són temes que, com tu saps, que s'ha de fer molta divulgació, però que la intel·ligència artificial ja tenim per tot arreu sense saber-ho, no?
Exacte, és una mica com l'aire que respirem, no? Està tot arreu.
Per tant, estàs en el millor departament, Jordi.
Espero que sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon viatge de tornada.
Gràcies, un plaer.